l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La iniciativa legislativa popular en defensa del sistema educatiu català arriba aquest dimecres al Parlament de Catalunya amb l'aval de 172 entitats del país i més de 95.000 signatures de suport. La comissió promotora planteja una llei que garanteixi el dret a l'educació des de l'escola bressol fins a la universitat. Ramon Font, membre de la comissió i portaveu nacional del sindicat Usted Castés, ha detallat els eixos fonamentals de l'ILP que demà es debatrà en seu parlamentària 3 anys després d'iniciar-ne els treballs impulsats per, entre d'altres, l'Assemblea Groga de l'Alt Maresme. Un dels punts principals de la proposta ha assenyalat directament els concerts educatius que permeten la segregació de l'alumnat.
La ILP el que defensa és que les escoles no separin els nens per classe social, que no es concertin i que els concerts tinguin 10 anys per desaparèixer. Sense anar més lluny de Calella, per exemple, estan a més del 50% les escoles concertades. Ciutats com Barcelona també, Mataró, encara que tot Catalunya estaríem en minoria les escoles concertades, una proporció aproximada de 70 i 30%.
Per una educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català, de l'escola bressol a la universitat. La ILP aborda, per tant, també el model d'estudis superiors i considera les actuals taxes universitàries com una altra fórmula de segregació que impedeix la universalitat del sistema.
Per exemple, una persona que estudia dret no pot ser advocat si no fa el màster. Abans anava, acabava la carrera, es col·legiava i podia ser advocat. Ara no, ara has de pagar uns màsters que poden costar-te 3.000, 6.000 i de fet hi ha algun que val fins i tot en universitats públiques 30.000 euros. Nosaltres volem la gratuïtat, països més pobres com Cuba la tenen, països més rics com Alemanya la tenen i que tothom hi pugui accedir i fins i tot beques salari per les famílies que ho necessiten.
La comissió promotora de la ILP oferirà demà una roda de premsa prèvia al debat parlamentari, convoca també una concentració a la Ciutadella a les 3 de la tarda per seguir-lo. Hi han presentat esmenes a la totalitat els grups parlamentaris de Junts pel Sí i el Partit Popular que podrien vetar-ne el debat. Font lamenta l'oposició a la iniciativa, especialment venint de la coalició de Convergència Democràtica i Esquerra Republicana.
En el cas de Junts pel Sí ho veiem molt negatiu perquè es van presentar com portaven el país a un nou debat. L'altre dia va ser preocupant, recordo que vaig sentir en Puigdemont parlant d'en Torquato Fernández Miranda i aleshores una mica dona la sensació de que volen un procés de transició com aquell que surt al Gato Pardo que diu que tot canviï perquè res no canviï. Seria molt saludable pel procés un debat en seu parlamentària amb llums i taquígrafs, amb totes les aportacions que calguessin. No és acceptar la llei o no acceptar-la, és acceptar si es continua debatent.
Assegura Font que passi el que passi demà dimecres, se seguirà lluitant per un model educatiu propi d'una societat que aspira a ser igualitària. Més coses, que Calella ha inaugurat la segona fase del projecte d'horts socials. Es tracta d'una extensió de terreny de poc més de 2.000 metres quadrats a Torrent del Raig, que conreen un total de 15 activistes que hi fan producció individual i comunitària i, a més, realitzen tasques de manteniment de la finca. Per aquesta segona fase, l'Ajuntament de Calella compta amb la col·laboració de la Fundació Humana, que hi desenvolupa el programa 3C, cultivar el clima i la comunitat. Ho ha explicat Albert Amorós, instructor i assessor agrícola del projecte Calella.
Intentem que la gent, quan surti d'aquí, tingui una sèrie de contactes entre ells, que es faci un equip, que potenciar les relacions entre veïns, o fins i tot si algú si volgués dedicar a l'agricultura, el que facilitem aquí són contactes i ensenyem una mica com és el cicle productiu i postproductiu, la venda, els proveïdors, com guanyar-se la vida una mica.
Per Humana, cultivar el clima significa implantar sistemes de producció que protegeixin el medi ambient i conrear productes propis de la zona.
Intentem, a més, radicalitzar una mica el terme ecològic. Vull dir, treballem amb varietats locals, amb varietats autòctones, adaptades al clima, verdures que tenen facilitat per créixer aquí i que no necessiten inputs de substàncies de disseny químic o que no necessiten comprar i aplicar fitosanitaris constantment. No?
El programa 3C té una durada de 2 anys i s'acompanya de tallers de formació pels activistes que són els beneficiaris del projecte impulsat per l'Ajuntament de Calella. Un d'ells és en José Manuel Martín García.
T'ajuda a viure, a fer il·lusió,
a veure com creixen les plantes, com va canviant d'un dia per l'altre l'hort, de com està tot organitzat, el tracte amb la gent, tot és molt complex, però va sortint bé.
Aquesta segona fase s'uneix a la primera experiència que es va posar en pràctica l'any 2013 i que ha resultat exitosa. L'alcaldessa de Calella recordava en l'acte d'inauguració dissabte que el tutelatge de la Fundació Humana aporta millores al projecte.
Aquest tutelatge per part d'Humana li dona lògicament un valor afegit. Nosaltres des de l'Ajuntament, que som qui ho promovem i qui ho tirem endavant, contents, perquè vol dir que ja tenim un àmbit de 32 parcel·listes amb 3.000 i pico de metres quadrats. Molt contents.
L'Ajuntament de Calella costeja íntegrament el projecte d'horts socials.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Desplegament d'efectius d'emergències aquest matí a Puig de Popa per l'incendi que s'ha produït al quart pis d'un edifici del carrer sense causar ferits. La propietària de l'immoble era fora quan s'ha declarat el foc, que ha començat en el quadre elèctric i s'ha estès després, especialment fum i calor per tot l'habitatge. L'incendi s'ha declarat a 8:45 del matí. I aquest dilluns ha començat la quinzena solidària de Calella. En total es fan 8 actes repartits en 2 setmanes entre el 16 i el 29 de maig. Amplia la informació a l'Eix Duran.
El primer acte serà aquest dijous a la Sala Mozart amb Cinefòrum i la projecció del documental Syria Self Portrait, Aigües Platejades. Es farà a les 9 del vespre. Dissabte 21 de maig al matí es farà l'Hora del Conte amb el títol El Largo Sueño de Basundara a càrrec de la Fundació Vicenç Ferrer. I dissabte a la tarda, a 4:45, es celebra el Sidral Solidari, una mostra d'entitats a l'aire lliure amb animació infantil, música en viu a càrrec de Debel Montes i la lectura del manifest de la Quinzena Solidària 2016. Es farà degustació i venda de productes de comerç just. I diumenge, a Ràdio Calella Televisió, emetrem la taula rodona per parlar sobre la crisi humanitària dels refugiats. Serà a les 12 del migdia. De cara a dilluns, dia 23, a les 6 de la tarda, a l'Espai Caixa es farà un taller de cafè de comerç just. I el dimecres 25, a l'Aula d'Extensió Universitària, dedica la classe a la quinzena solidària amb la xerrada La crisi dels refugiats a debat a càrrec d'Enric Molist de Creu Roja. El dissabte 28 de maig es farà una altra hora del conte solidària amb el conte de la serp, que és una història senegalesa. I la quinzena solidària acabarà a les 9 de la nit del dissabte 29 de maig amb el sopar solidari Un mos pel món, on hi actuarà en directe el grup Fung Manchu.
Ràdio Calella Televisió, que es volca en aquesta quinzena solidària, com dèiem aquest diumenge, s'emetrà una taula rodona per parlar sobre la crisi humanitària dels refugiats. A tot això, cada dia, en cada edició informativa, us oferirem una entrevista a entitats solidàries de Calella. Avui conversem amb els representants de l'Associació per l'Assessorament Ciutadà.
Benvinguts a un nou programa que fem des de Ràdio Calella Televisió per conèixer les entitats solidàries que treballen a la nostra ciutat, a la ciutat de Calella, aprofitant l'avinentesa que ens brinda la quinzena solidària aquí a la nostra ciutat. I avui volem conèixer a l'APAC, l'Associació per l'Assessorament Ciutadà. Per això ens hem desplaçat avui fins a la plaça dels Pequinaires, passatge de Can Galzeran, per poder parlar amb membres d'aquesta entitat. Tenim amb nosaltres el Jefferson Orejuela i també tenim nosaltres a la Yolanda Gamell. Yolanda, què tal?
Molt bé.
Doncs volem conèixer, us fem aquestes entrevistes, aquests programes, sobretot per saber doncs, quines són les entitats que treballen a Calella, com sou, què necessiteu. Presenta'ns una mica l'APAC, l'Assessorament Ciutadà. Què és el que treballeu? Quin és el vostre àmbit?
Bueno, l'APAC sorgeix el 2006 i sorgeix una mica de les inquietuds d'un grup de persones que treballàvem o que estàvem interessades en el tema de la cooperació i el desenvolupament, i amb un grup de persones procedents del Senegal que residien aquí a Calella. Llavors, bueno, arrel d'unes necessitats d'un municipi que té bastantes similituds amb Calella, que es diu Cafontín, doncs vam decidir començar a impulsar projectes de cooperació al desenvolupament, sobretot en el tema de l'àmbit de l'educació. I bueno, des del 2006, i sobretot molt amb l'ajut de l'Ajuntament de Calella, doncs cada any hem anat ampliant, diguéssim, les nostres actuacions en el terreny, iniciant amb Senegal. I ara, doncs, en el dia d'avui, comptem amb dues escoles d'alfabetització per adults i una llar d'infants. I bueno, més que res, sobretot treballem en el tema de la solidaritat, no només en el que seria en el terreny a Senegal o a Colòmbia, sinó que també treballem la sensibilització des d'aquí, no? Des de Catalunya, per parlar sobretot dels temes, doncs, de les desigualtats nord-sud i doncs, anar sensibilitzant i mostrant a la gent, doncs, les coses que passen, no? I les injustícies que passen en altres països del món.
Exacte, una tasca també important, alhora que complicada, la sensibilització. No? Moltes vegades
bastant.
Recollir, recaptar diners ja costa, però sobretot agitar consciències i fer veure a la gent el que està passant encara costa més, no?
Sí, sobretot perquè com que ara en la societat de la informació hi ha tanta informació i ens arriben tantes imatges, estem com una mica sobresaturats i la gent ha anat com una mica acceptant, pues, que aquests desequilibris o aquestes desigualtats són com normals i són inherents a l'ésser humà i bueno, aquesta acceptació, pues, és una barrera encara més gran per arribar una mica a la gent i de veritat arribar amb la importància del que tenen aquestes injustícies, no?
Explica'ns una mica, Iolanda, quin és el vostre principal projecte a hores d'ara, allò en què esteu treballant ara mateix.
Bueno, a part de les escoles, com t'he mencionat, estem sobretot ara al nostre projecte estrella que ens està traient, que és el treball que estem fent ara, es centra en estem intentant recaptar diners per construir un centre per acollir a uns nens que es diuen els talibers, que els talibers a Senegal vindrien a ser, com les famílies allà són molt nombroses, vindrien a ser que hi ha un nen de la família o dos a vegades, que els pares, com que veuen que no es poden fer càrrec d'ell, el donen a un marabú. Un marabú vindria a ser, doncs, la figura religiosa que s'encarrega d'ensenyar-los a l'islam, no?, tot el tema de la religió, i que, bueno, que es fa càrrec els pares li fan com una sessió al nen i aquest marabú es fa càrrec de la seva manutenció i de la seva educació, no? Que normalment sol ser només corànica, no d'alfabetització ni l'escola formal, sinó només corànica. Què passa? Que això és una tradició, no? que bueno, que és molt respectada, el que passa que s'ha anat desvirtuant, diguéssim, no? I llavors s'ha anat fent com un... s'ha convertit en un negoci. Llavors, en el municipi on estem actualment hi ha 60 nens talibers pertanyen a tres marabús que viuen en unes cases molt grans que es diuen dares, que el que fan és que obliguen aquests nens a anar a demanar caritat al carrer. I cada dia tenen que portar una quantitat de diners que seria equivalent a un euro aquí, però que allà és molt, i si no porten aquesta quantitat diària, doncs els deixen sense menjar, els castiguen, si el fet es repeteix, poden inclús arribar a pagar-los, a deixar-los dormint a fora, i clar, el nivell de vida d'aquests nens és molt dolent, perquè van, doncs, ho veus com van pel carrer, molt mal vestits, tot el dia van demanant, no van a l'escola, són molt maltractats i molt explotats. Llavors, clar, ha sigut una cosa que portem, tot i que aquest any ens hem... llançat amb el projecte, a començar a recaptar fons, és un projecte que ha costat molt, perquè com que és algo que té a veure amb la religió, pues la gent li feia molta por, no?, tocar el tema. Llavors, clar, nosaltres érem molt conscients de que no podíem iniciar això sols, sinó que necessitàvem un consens social i municipal, no?, del poble. I bueno, hi ha una entitat religiosa també, que de dones sobretot, que bueno, s'han decidit a impulsar el projecte i a dir a prou. I llavors ha sigut també, doncs, està molt bé perquè és paral·lelament un empoderament d'aquesta associació de dones, no?, que poden incidir i treballar per als afers que afecten el seu poble i en la vida política, no? I bueno, estem treballant conjuntament amb aquesta associació i amb l'Ajuntament per arribar a acabar amb una ordenança, una llei que prohibeixi la mendicitat en el poble. I bueno, ara estem en aquestes, a veure si aconseguim construir el centre, que aquests nens puguin venir a menjar i a dormir allà, tinguin una vida digna, i llavors estudiar cas per cas perquè puguin accedir, si no en el nostre centre, depèn de l'edat que tinguin, d'educació infantil, doncs a l'educació pública del poble, del, de la regió.
I què us falta per aconseguir aquest centre? És una feinada a llarg termini que costarà molt d'aconseguir?
Bueno, tenim diversos fons oberts, estem pendents de diverses subvencions i jo crec que ho aconseguirem. Diguéssim que en el transcurs de lo que queda d'any i a meitat de l'any que ve, jo crec que ho aconseguirem.
Ara, Iolanda, quan m'explicaves tot això, pensava en el que comentàvem abans, la importància de la sensibilització, perquè tota aquesta problemàtica que ara ens has exposat, això no apareix als mitjans de comunicació, no en tenim notícies, ens quedem moltes vegades amb els titulars generals de la informació diària i situacions com aquestes, clar, no arriben. És important també, sobretot, explicar que això està passant.
Sí, totalment d'acord. I per això també és important la diversitat d'entitats que té el Consell, perquè com que moltes treballem en diferents països, doncs podem fer arribar aquesta informació de primera mà.
Exacte. Teniu projectes, com dèiem, al Senegal i també en teniu a altres països, a Colòmbia. A Colòmbia, perfecte. Doncs en parlem dels projectes de Colòmbia amb el Jefferson, que també ens acompanya. Jefferson Orejuela, explica'ns una mica els projectes de la PAC, en aquest cas, doncs en el país, a Colòmbia.
Bueno, nosotros venimos desarrollando a través de la PAC diferentes proyectos en la región de Chocó, eso es en Colombia, límites con Panamá, donde pues es una población que ha vivido la guerra en carne propia, ha sido desplazada, y a raíz pues de esos desplazamientos pues y la comunidad en sí han quedado muy afectada en el territorio, y lo que buscamos pues a través de los proyectos es que la gente vuelva a la normalidad de la vida que llevaba antes, ¿no? Y a raíz de eso pues ahora por ejemplo estamos desarrollando un proyecto con el APAC a través de que patrocina el ayuntamiento de Calella, y es sobre la recuperación de la cultura y el empoderamiento de la región, porque pues a través de todo lo mencionado antes, la violencia y el desplazamiento, se ha ido perdiendo lo que es parte de la cultura dentro, en el territorio, los jóvenes tienen otras visiones diferentes del territorio. Vale resaltar que estos pueblos allí somos pueblos campesinos, pueblos que vivimos del territorio, de la tierra, como se dice. Y pues un campesino, como decimos allí, sin tierra, es como si se le acaba la vida. Entonces, a través de estos proyectos lo que tratamos es impulsar la recuperación de estos espacios que se han perdido en las comunidades del Chocó.
Quina situació has viscut tu, Jefferson, personal, que t'ha portat fins aquí a Calella, en el teu país? Què t'ha tocat viure?
Bueno, yo he sido principalmente, desde mi niñez y parte de mi juventud, he vivido la circunstancia de la guerra colombiana. Como dije antes, he sido desplazado, y pues en medio de estar desplazados, vale resaltar también que fuimos desplazados de nuestro departamento a otro departamento, es decir, salir de Cataluña a otra comunidad autónoma. Así nos pasó, y tuvimos 3 años desplazados, y en medio de ese desplazamiento pues en esa zona fueron 10.000 personas que fueron desplazadas forzosamente. Nos dimos de cuenta de que habíamos sido desplazados por la estrategia del mismo gobierno, de nuestro mismo gobierno, por las riquezas que hay en este territorio. Entonces nosotros fuimos desplazados por una operación que comandó el mismo Ejército Nacional de Colombia, con el apoyo de los grupos paramilitares. Entonces, estando desplazados, nos dimos de cuenta de que, claro, que había sido nuestro mismo gobierno que nos había desplazado, y entonces teníamos que buscar una manera cómo contar al mundo, cómo contar a nuestra nación lo que nos estaba pasando a nosotros, porque nos dimos de cuenta de que ese era un problema que se estaba globalizando dentro del mismo país, ¿no? Entonces habían desplazado en el Chocó, en Antioquia, en otras regiones de Colombia. Y pues a partir de querer contar lo que estaba pasando, vimos como mecanismo la música y en ese caso el rap. Y a través del rap iniciamos a contarle al mundo lo que estaba pasando, a las comunidades vecinas, al país entero. Íbamos a colegios, universidades, y así empezó pues nuestro trabajo de cara a contar lo que estaba pasando en el Chocó. Y de esa manera empecé pues a hacer trabajos musicales con este grupo que creamos. Y pues tuve la oportunidad de venir a España en el 2006, que vine invitado por un colectivo por Colombia, que es una gente de Olot, entre Olot y Barcelona. Y así pues conocí un poco lo que es digamos, la vida europea, ¿no? Y en el año 2007 decidí venirme acá y hacer, en principio venía con plan de estudios y pude estudiar, hice una diplomatura que se hace en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre construcción de paz, y pues ahí inicié a empaparme un poco de trabajar desde fuera por nuestros procesos, por nuestros pueblos allí, ¿no? Y de esa manera, estando aquí, pues llegué a ser parte o a trabajar con esta ONG, con esta organización. Uh-huh.
Ara, Jefferson, ens comentaves que has viscut la guerra, desplaçat de la teva zona, del teu país. Imagino que pots entendre perfectament el drama humanitari que s'està visquent en aquests moments amb els refugiats que han hagut de marxar de Síria, que no poden entrar a Europa, que estan en camps de refugiats, i en el qual es dedica aquesta quinzena solidària, té com a lema aquesta crisi. Suposo que després de viure el que t'ha tocat viure... pots arribar a comprendre la situació que estan patint aquella gent, no?
Sí, és un... Bueno, desgraciadament és una situació molt triste i pues realment el ser desplaçat és molt similar a ser refugiat, a lo que està passant con tot el tema de los refugiados, no? I creo que sobretot esto vale no se vale la pena resaltar de que una persona que haya sido desplazado, que haya vivido las condiciones de la guerra como las hemos vivido nosotros, como las he vivido yo en primera persona en este momento, pues nos sentimos muy similar a lo que es algo muy similar a lo que está viviendo el pueblo refugiado, ¿no? Entonces, lo primero que cuando ves una noticia o cuando ves o lees un periódico, entras al FASE o lo que sea, la sensación que te da es como... esto ya lo viví yo, esto lo he vivido, yo conozco este dolor, ¿no? Conozco el dolor, el rechazo, porque, o sea, las características de un desplazado es la misma característica que están viviendo esta gente. Entonces, pues, desde eso lo que cabe es poder intentar hacer cosas, poder intentar ayudar a crear un espacio donde se escuche más a esa gente, a la gente que está sufriendo esta calamidad en especial. Y creo que pues por eso estoy haciendo parte de un comité que se ha creado aquí en Calella para ayudar, para Quincena Solidaria y todo esto, para ayudar a impulsar y recoger, no sé, recursos y dar visibilidad a todo el tema de refugiados. A que s'està desenvolupant aquí en Calella, no?
Uh-huh. Perquè a vegades ens costa saber com hem d'ajudar, perquè moltes vegades de seguida penses en enviar diners, en enviar material, anar-hi i intentar ajudar. Moltes vegades tampoc entenem ben bé les causes, sí. És a dir, costa entendre ben bé què podem fer i com hem d'actuar davant de casos així, eh?
Bueno, yo desde mi punto de vista y sobre la experiencia que ya tengo con todo el tema de desplazamiento y todo esto, yo creo que cuando uno está en estas situaciones es muy importante todo lo que se pueda hacer, pero pues yo soy de las personas partidarias que creo más en una visibilización, en denunciar y mostrar la realidad de lo que se está viviendo en estos sitios. Porque está bien el apoyo económico, está bien el apoyo que se manda de cosas, de ropas y bueno, de todo esto, pero realmente... desde mi punto de vista y cuando nosotros estábamos desplazados, lo que buscábamos era una visibilidad, que el mundo entendiera lo que está pasando en estos sitios, porque pues hay mucha gente que lo escucha, lo ve, pero no le presta atención. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí está bien todo el apoyo que se puede hacer por este tipo de causas, pero también pues yo creo que está más importante desde mi punto de vista es la difusión y el cambio que podemos hacer entre nosotros mismos.
Entendre les causes, saber sí, exactament per entender. Què passen les coses, sí. perquè justament perquè no passin,
claro.
Perquè a vegades i els motius que porten a que passin coses així són realment complicadíssims en situacions sí, sí, sí. d'aquest tipus.
Es muy difícil entender toda esta situación porque cuando pasa este tipo de cosas es porque hay unos intereses muy poderosos que llevan a mover todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente incluso tiene miedo a hablar de estos temas, ¿no? Y tiene miedo en el preciso momento porque sabe que detrás de esto, para que pase algo, un escándalo tan grande a nivel, digamos, a nivel mundial, europeo, como lo queramos ver, es porque detrás de estos actos hay gente muy poderosa, y son las mismas gente que están invadiendo a otros países, están peleando en supuestamente por armamentos que tienen otros países, pero realmente esto va encaminado al despojo de la gente de sus territorios, de sus regiones, por las riquezas que hay allí. Uh-huh.
És molt complicat entendre les causes, eh? Yolanda, com ara ens explicava el Jefferson, clar, ell també ho ha viscut així en primera persona, per tant, aquesta quinzena solidària s'aprofita també, doncs té com a lema aquesta crisi dels refugiats, intenta sensibilitzar, suposo que s'ha d'intentar, no?, aprofitar aquests 15 dies per donar una miqueta d'empenta a totes aquestes qüestions.
Sí, cada any intentem centrar en algun tema i aquest any estava molt clar que ho havíem de centrar en el tema dels refugiats, i bueno, fem diferents actuacions en el marc de la quinzena. Hi haurà un cinefòrum que passarem la pel·lícula Portraits of Syria, que bueno, és una iniciativa que tots els diners que recaptem aniran en benefici de Metges Sense Fronteres. Després també hi haurà una xerrada que es farà en el marc de l'aula d'extensió universitària, que vindrà una persona de la Creu Roja que ha estat en el terreny, que ha estat en diferents camps de refugiats, a explicar-nos de primera persona com això el que comentaves, no? Que tothom ho veu cada dia i es qüestiona, ostres, jo què puc fer, no? Doncs una mica per explicar, no?, les veritats i la realitat del que es viu, del que arriba, del que no arriba i què podem fer. I després també hi haurà com cada any la mostra d'entitats, el Sideral Solidari, que hi haurà música a la plaça i jocs pels més petits també, i una mostra doncs, de totes les entitats. I després ho acabarem també amb el que és el sopar solidari, que tots els beneficis que obtinguem, que també hi haurà una actuació de música i una rifa amb donacions als comerciants de Calella, anirà en benefici de 6 entitats del Consell per portar a terme els projectes que duen cada una.
Exacte, nosaltres també aprofitem aquesta quinzena solidària per fer doncs això, una petita xerrada amb les diferents entitats solidàries aquí a Calella. I per anar acabant, Yolanda, m'agradaria fer-te un parell de preguntes. Una d'elles és com esteu internament a l'entitat? Recursos és evident que sempre en falten, a tothom n'hi falten, però sobretot de gent, d'empenta, de ganes, com estan aquests moments a la PAC?
Bueno, comptem amb moltes persones, però sobretot, bueno, de Calella no tantes poder, però moltes persones que visiten el projecte i que llavors, clar, s'enganxen, no? Perquè és el que dèiem, una cosa és veure-ho des d'aquí o sentir algú que t'ho expliqui, una altra cosa és anar i viure-ho en primera persona. Llavors nosaltres el que animem sempre molt és que vingui la gent a visitar-nos al projecte que tenim a Senegal. A Colòmbia és una mica més difícil, més lluny i més costós, però també no tenim cap problema. I que estem a 4 hores en avió, que l'estança allà, doncs nosaltres una de les maneres que ens autofinancem dels nostres projectes és a través d'estances doncs, turistes que tenim cases d'allotjament i tenim un restaurant i tots els beneficis van a favor de les escoles i dels centres i els projectes que tenim allà. I llavors doncs això, animem sempre la gent perquè és el que veiem que al final, vull dir, tots som voluntaris i cada cop, doncs, que clar, com més gent hi va, doncs més voluntaris acabem sent perquè sempre hi ha molta feina a fer aquí, sobretot amb el tema de recaptació de fons. I bueno, doncs animem això molt a la gent a que ens vingui a visitar, que vingui al terreny, vegi el que estem fent, vegi el que s'ha arribat a aconseguir també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, de tots. I bueno, en el cas de Colòmbia també, vull dir, moltes persones que han volgut anar-hi, doncs els hem fet una mica de guies, d'organitzadors, perquè on estan les comunitats, on és el Jefferson i on treballem, doncs és un lloc que és molt, molt difícil accés i que és un lloc bueno, meravellós, que està enmig de la selva i que com a turista un no hi podria accedir.
Perfecte, i la segona i última qüestió era només saber com us podem trobar.
Bueno, ens podeu trobar, aquí tenim l'entitat aquí, en el carrer Riera, i si no, la nostra pàgina web, que és el nom del nostre programa i el projecte de Senegal, que és catalunyacasamans.org.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a Yolanda per haver-nos acompanyat aquesta estona. Gràcies també al Jefferson per haver estat aquí, per haver-nos explicat també tota la seva experiència. I nosaltres doncs, ho deixem aquí després d'haver conegut avui, en aquest cas doncs, des de la plaça dels Pequinaires i del passatge de Can Galzeran, doncs, una nova entitat solidària de Calella i d'haver reflexionat amb ells al voltant d'aquesta crisi dels refugiats i sobretot d'haver conegut els seus projectes i la seva manera de treballar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El grup Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà amb l'obra 1714, 300 anys de setge, ha estat el gran triomfador durant el lliurament dels premis del 42è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella que convoca joventut artística. S'han dut el premi per votació popular, el millor muntatge, el segon i tercer millors actors de repartiment i el segon exequo a la millor actriu de repartiment. També premi pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar per l'obra L'home amb qui somien les dones quan somien amb homes. El president de Joventut Artística, Francesc Playà, anunciava durant el sopar de lliurament de premis que de cara a la pròxima temporada els actors de les companyies que vinguin a Calella podran gaudir d'uns nous vestuaris al Teatre Orfeo.
Que per cert, la propera vegada que vingueu, us tindrem preparats, que ja toca, uns vestuaris remodelats. L'espai serà el mateix, però volem fer-li, només, una rentadeta de cara. Moltes gràcies, molta sort i fins l'any que ve.
Declaracions de Francesc Playà, president de Joventut Artística, anunciant aquestes obres de millora de l'equipament cultural de Calella. I l'Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué ha rebut la cessió de les fotografies que es van recollir per editar la publicació l'abans. En total, 2.647 imatges digitalitzades, cedides per l'editorial F2 i procedents d'arxius privats de famílies calellenques. Es van aconseguir amb la recopilació de material fotogràfic i documental per l'edició del llibre L'Avanç, recull gràfic de Calella 1890-1975 de Jesús Rodríguez, Jordi Pérez i Òscar Ugé. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornem amb més notícies demà a les 8. El bon dia amb Sònia Montanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.